En aquest programa de Mossega la Poma parlarem de xarxes socials Slow i ho farem amb Pau Gené, fundador de la xarxa social Geonic, una xarxa pensada per trobar gent afí mentre viatges, o no. A la tertúlia destacarem la ressaca d'esdeveniments concentrats pràcticament el mateix dia que els tenim al caure. La propera keynote d'Apple serà el dia 1 de juny dins del Mobile World, del Worldwide Developers Conference. I a més, Sony i Microsoft també anunciaran coses tenint en compte que es celebra l'E3 a Los Angeles. També parlarem de les cerques per veu amb Google per iOS i altres coses relacionades. Aquesta setmana ens saltarem la secció friki del Ludo.
I bàsicament perquè ell s'ha saltat el programa.
Exacte. I aprofitarem que ens visiten Coque. Hola, Coque, ara et saludarem com humana. I perquè ens parli què és això d'anar a viure fora i establir-se en un país llunyà, en aquest cas a l'Uruguai. Com sempre, tancarem amb les propostes. Mosseguis.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més, o dispersos en la tecnologia.
No, dispersos tècnic, en general.
En general. El control tècnic, senyor Albert González, al qui saludem. I les castelleres, com anem?
No, avui amb samarreta molt heavyata i ha fet un salut.
Sí, molt heavy, molt heavy. Redacció, senyor Raúl Arribas.
Hola a tothom.
Col·laborador especial, senyor Coque.
Buenas, què tal?
Benvingut.
Quant de temps?
Ara parlarem. Avui absent a Venècia, a la terra dels canals.
Tampoc va a llocs dolents, aquest.
No, el tio no viu malament.
Al nostre productor, que li enviem una abraçada des d'aquí, el senyor Raimon Lapuente, que està guanyant-se a les garrofes.
Ben fet que fa.
Pau Gené, el nostre convidat, responsable de Geonic, gràcies per estar aquí. Cristina, estàs lluny, sé que no pots saludar-nos, però avui tenim convidada de pedra.
Crida!
Conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles, com cada setmana, i us recordem que des de fa poc es podeu seguir iPhone i Android amb la nostra app, que la podeu trobar pel nom de Mosseguis a l'App Store o al Google Play. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Hola, Tomàs, un moment. Avui sabem que estàs molt content i t'has oblidat de dins-ho.
Estic tan content.
Està tan content que s'ha oblidat.
A veure, tenim avui en Coque aquí. Després de molts mesos de tenir-lo fora, el nostre...
Bueno, no tants.
Són tres mesos ja.
Semblen molts perquè jo em faig estimar, però...
Val a dir que la Sílvia t'ha fet una bona substitució a la secció de ciència.
I tant, ho escolto.
Però...
De fet, no m'ha fet una substitució. M'ha superat, amb escreix, perquè fot unes seccions molt guapes de ciència.
Sí, s'ho curra, eh? Fa unes entrades molt treballades, eh? Després en parlarem i aprofitarem que has vingut a veure'ns i que estàs aquí per tocar un tema que anem tocant darrerament sovint, i és que hem de fer una mica, com ens ho hem de muntar si hem de prendre la gran decisió d'anar a viure fora.
Així, en resum, amb una paraula, és paciència, nois.
Sí, però ara d'això se'n diu aquí mobilitat professional. Com va fer el govern per no dir emigració?
Que la gent fot el camp perquè no té
un altre. Un duro i necessita espavilar-se o no té perspectives.
Que no, m'acaben a fer turisme, collons.
Sí, digues que sí. Pau, molt benvingut a Mossega la Poma.
Ara sí.
Gràcies per acceptar el desmadre que fem en aquest programa. Primera pregunta obligada, anem a parlar de Geonic com a exemple, però vull posar-ho en context parlant de xarxes socials Slow. Jo t'he llegit en entrevistes, tu ets un defensor de les xarxes socials Slow, què volen dir, què són?
Bé, de fet, nosaltres quan vam començar aquest projecte de Geonic vam adonar-se que hi havia aquest concepte de les xarxes socials Slow, que no estava massa inventat, massa establert. I vam ser conscients que amb Geonic estàvem fent alguna cosa diferent. I vam plantejar-ho així des del principi, volent ser una xarxa social en la qual les persones doncs, tinguin una activitat, unes relacions diferents a altres xarxes. No? Bàsicament, sobretot, sense competir uns amb els altres, sense caure amb els rànquings, amb les estrelles, els vots, un tipus de llenguatge que nosaltres el veiem una mica poc madur, una mica infantil, una mica adolescent, i que sempre ens ha com una mica fet una mica de repelús. No?
Internament, ja fa setmanes anem parlant, ho fem una mica destacant amb sorpresa com ens està funcionant a nosaltres la comunitat Mossegui
sí,
a Google+.
De fet, el Tomàs està encantat amb la proposta aquesta de les Ésser Slow.
Sí, perquè nosaltres ja feia temps que estàvem cercant un lloc on no perdre el diàleg amb la gent. I en el moment que ja són milers de persones les que segueixen un compte, el diàleg es fa molt més difícil. A Google Plus, que és una xarxa social, la comunitat Mossegui de Google Plus, que és tancada, és a dir, que tu has de sol·licitar una invitació i t'han d'acceptar per poder entrar. Nosaltres pràcticament acceptem a tothom, com sempre expliquem, però tot i així som 200 persones i hi ha molt de diàleg i hi ha molt espai per poder xerrar amb tranquil·litat. Les marques, els mitjans, han copsat el diàleg a les xarxes socials, sobretot a Twitter, no? Que sempre sí. I ha arribat un punt, no sé vosaltres què en penseu, però hi ha una mica un punt de saturació, un punt de... Jo crec que les xarxes socials generalistes estan una mica en crisi. Mm.
Nosaltres, què en penseu? En el meu cas, per exemple, si em permeteu, jo al Twitter cada vegada em dedico a fer més neteja de qui segueixes, no?
Sí.
I cada vegada soc més selectiu. Soc molt poc actiu, o sigui, jo parlo poc, jo soc molt miron en aquest aspecte, i em dedico cada vegada em costa més trobar gent interessant a qui surti per Twitter. Que diguin coses que realment valguin la pena i que no sigui un community manager el que parla. Saps?
Exacte. I hi ha un segon aspecte, i és que quan tu parles... t'agradaria que et responguessin o et contestessin.
Sí, tens sempre la sensació de que tu t'envies un tuit i desapareix, no?
Correcte. Això a Geonic no passa, entenc.
A veure, passen coses diferents a altres xarxes. Aquesta seria una. El que dèieu ara era interessant, el fet de que les grans marques comercials, o en general el comerç, la indústria, la publicitat, han anat colonitzant les xarxes socials. De fet, en els orígens d'internet, als principis dels 90, estava prohibit fer un ús comercial de la xarxa, que va començar, com sabeu, a les universitats. No? I era un espai molt per les relacions de tu a tu, entre estudiants, bastant, un esperit bastant doncs, tranquil, bastant doncs, de relacions pures. No? I ara tot passa per aquest filtre constant, que pot arribar a ser molest, no? Dels anuncis, dels banners, de segueix-me perquè et donaré una oferta per comprar això més econòmic. Llavors volíem fer trencar amb Geonic algo radicalment diferent, no? Que fos tornar en aquest esperit doncs, social dels clubs, dels clubs d'excursionistes o d'esquiadors, que tenien un tauló a l'entrada amb quatre anuncis per intercanviar-se entre les persones doncs, un material o per buscar companys de viatge. Llavors aquest esperit més de tu a tu el volíem traslladar a la xarxa i intentar doncs, no ser colonitzats per la publicitat. Això passava per no posar anuncis, clar.
Hem parlat de l'esperit de Geonic, però encara no m'he explicat què és, com sempre nosaltres comencem
sempre
la casa.
Sempre passa.
Tornem de seguida per explicar exactament què és Geonic.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Seguim amb en Pau Gené. Com comentava el Tomàs, posar la pregunta ara és què és Geonic i sobretot en què es diferencia de la resta de xarxes socials.
Bueno, part ja ho ha dit, però...
Sí, però per exactament millor.
Continuant el... Bàsicament, Geonic és una xarxa social que connecta viatgers i persones d'arreu del món amb altres viatgers afins als seus interessos i hobbies. Llavors, bàsicament, el que vol ser és una proposta per fer un nou viatge, que el pots fer des del teu ordinador, no et cal agafar un avió, i et permet desplaçar-te per un mapa constantment en moviment, dinàmic, amb persones, i conèixer aquesta gent.
Per tant, la forma de trobar contactes entenc que és més per afinitats i per interessos que no per relació de familiars, amics, coneguts. Entenc que està més orientada
sí,
a això.
Sí, absolutament. De fet, nosaltres, quan et registres, has d'omplir un passaport, que va ser com un perfil, i en aquest passaport et fem escriure un nom, un àlies, un pseudònim. No volem el teu nom real, no ens interessa, perquè no et connectem tampoc ni al Facebook ni et connectem al Twitter. Volem que aquí a Geonic tu siguis realment qui ets i cap a qui vols conèixer. No tant que ens expliquis on has estudiat, quins són els teus amics i on treballes. No? Yeah. Vols ser aquest espai que realment t'aglutini gent a partir del teu hobby amb un pseudònim.
No, dic, això és important perquè a vegades quan hem parlat d'aquesta mena de xarxes que es basen molt en geolocalització, quan va associat al teu perfil real, sempre té aquest perill d'anar informant sempre on vas, què fas, quan estàs a casa, quan no.
Però això molt bé és que Twitter i Facebook també, si vols, si no desactives la geolocalització, també t'estàs geolocalitzant.
Sí, però una xarxa com Geonic entenc que si és no diferent. Actives això, per molta gràcia.
Home, és que és el sentit que té. De totes maneres, jo tinc l'aplicació per iOS, hem de dir que està en versió mòbil per iOS, en versió mòbil per Android, hi ha versió web.
També, sí.
També.
Geonic.com.
Sí. Jo tinc la de iOS, em vaig registrar des de la mateixa aplicació de iOS, que ho pots fer, i és sorprenent perquè la primera bateria de preguntes és, diguéssim, aquelles coses que t'agraden, no? Si t'agrada, jo sé, bicicleta, la muntanya, la música, i suposo que tu, que després, internament, Geonic fa un matching, o sigui, fa un o sigui, troba per geolocalització i en funció de les teves preferències o afinitats o coses que t'agraden, persones que declaren el mateix i que estan allà on tu estàs o vols anar, no? També et pregunta aquests llocs que han significat o signifiquen alguna cosa per tu.
Sí, exacte. Són dos...
És curiós, aquesta pregunta sí. Em va sorprendre.
Són dos informacions que demanem que l'usuari escrigui lliurement, sense categories. Això és també una diferència respecte a altres xarxes. No han de triar entre cinema, teatre i lectura, sinó que poden posar el nom d'un escriptor, poden posar un hobby minoritari que sols practiquen 15 persones a Catalunya i poden posar doncs, una fòbia rara, una filia. No? I a partir d'aquí, al costat d'aquest mapa, que és l'element central de la pàgina, és aquest mapa de Geonic, hi ha una llista que t'ordena de més a menys les persones que en qualsevol punt del món coincideixen amb una o més d'aquestes paraules que responen a interessos i hobbies. I a partir d'aquí...
Quan vaig entrar i vaig fer això, vaig pensar, ostres, com s'ho faran aquesta gent amb tema de llengües? Perquè, clar, no és el mateix posar mountain bike que BTT, que, saps?
Exacte. Aquest és un altre tema que ha estat molt discutit i que, evidentment, es pot millorar sempre, però en aquests moments és molt semàntic, és molt literal. Si tu poses un hobby en anglès, sols trobaràs d'entrada sols trobaràs les persones en el mapa que l'han escrit en anglès. Però damunt d'aquest mapa hi ha un cercador que pots anar constantment cercant paraules en tots els idiomes que vulgui.
Està molt bé que ho aclareixis, Pau, perquè així aquells que la utilitzeu, poseu en totes les llengües que vulgueu interactuar, no? És a dir, poseu mountain bike, bicicleta de muntanya, BTT...
Podeu posar trekking...
Sí, bueno, això del trekking ja...
I caminar per la muntanya.
O bé fer anar al cercador constantment. De fet, també hi ha una afinitat lingüística, és molt interessant. Aquestes comunitats que es van creant d'entrada a Geonic s'agrupen també lingüísticament, és a dir, també socioculturalment, lingüísticament, la gent té unes afinitats que d'entrada doncs, es veuen reflexades en aquests passaports. No?
A més, Geonic és gratuïta, tant per iOS com per Android, per tant, aquells que vulgueu fer la prova, i a més ara estem canvi de l'estiu, tothom està pensant, tothom que pot o que desitgi fer una mica de viatge, és un bon moment per testejar-la. Jo la tinc, i de fet, ja t'ho he dit abans fora de micro, estic planificant un viatge per ara els últims dies de juliol i a l'agost, i la utilitzaré a veure què tal. I explicaré després l'experiència, a veure si m'ha anat bé.
Jo tinc una pregunta fora de guió, que és aquestes que fan... Potser fa mal, no sé si no ho sabem. No, és una tonteria. Sempre diem, per aquí hem dit moltes vegades, no? Us ho sento dir, que la gran força de les xarxes socials també al final és la quantitat de gent que segueixen aquestes xarxes. Teniu alguna xifra més o menys fins ara de quanta gent
tenim xifres, des de fa mesos les tenim diàriament computades, però no les hem divulgat. Hem decidit...
Vull dir, com a política no voleu divulgar.
Exacte.
Ben fet, també.
Hi ha mesos en els quals s'ha disparat la xifra, llavors has de rectificar una informació que et demana el diari que publica l'endemà perquè no té res a veure. Clar. Llavors, amb aquest desgavell i també per un tema de política, nosaltres quan un usuari es registra a la xarxa accepta unes condicions d'ús que volem ser, en les quals volem ser molt respectuosos amb qualsevol informació, tant d'usuaris com de hobbies. Llavors hem arribat a portar això a l'extrem i no divulgar cap tipus d'informació ni de hobbies, ni d'usuaris, ni d'activitats a fora de la xarxa.
Molt bé.
Anem a veure com ha nascut Jònic i anem a preguntar cap a on va amb el seu procés d'internacionalització, tot seguit.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Seguim en tertúlia amb en Pau Gené de Geònic.
Sí, la primera part és com és la idea, perquè a més la idea, esteu ubicats a la Universitat Politècnica, esteu a l'edifici K2M, al revés, ho he dit.
Els nostres oients acabaran sent uns experts en el campus nord de l'UPC.
Sí.
Si es fan uns repassos.
Naixeu aquí i suposo que és una idea teva, no? Una idea que...
Sí, és una idea pròpia.
I la desenvolupeu aquí quan comença tot?
Això comença a l'estiu del 2011. Que ens posem en contacte, bueno, jo em poso en contacte amb l'equip d'ESCERT, que estan aquí dalt a l'edifici D6, i amb l'equip d'InLab, també estan aquí a prop, i amb aquests dos equips doncs, aconseguim portar la idea a fer-la realitat tecnològicament, perquè era bastant complexa, i es basava en geolocalització, en web semàntica, Google Maps havia d'estar bastant ben treballat i realment dos magnífics equips. I una tercera col·laboració és quan ens ofereixen tenir la seu social al Parc UPC a l'edifici K2M, en aquest viver d'empreses també magnífic, que ens ha donat l'oportunitat, des d'aquí vull agrair un altre cop, com sempre, a tenir aquí la nostra activitat. No?
I a consolidar com a empresa, com un projecte, com sí. Un startup que fa una activitat.
Sí, perquè una pregunta, potser és massa d'hora per fer-la, però una proposta com Geònic, en el que no vol tenir publicitat i no cobra els seus usuaris, a llarg plaç, com veieu la viabilitat a nivell d'empresa per créixer o per mantenir-se? O es veu més com un projecte personal que no com una empresa que hagi de convertir-se en tal i hagi de guanyar diners cada final de mes, per entendre's?
Sí, en aquest sentit, aquest tipus de projectes... costa arribar a monetitzar les inversions fins al cap d'uns anys. No? No pots tenir pressa. I nosaltres d'entrada hem plantejat un model que és similar a Spotify o a WordPress o a LinkedIn, que és un model freemium, que es diu, que és que l'usuari es registra gratuïtament, accedeix a totes les funcions gratuïtament, però opcionalment pot optar a donar-se d'alta amb uns serveis extra que són de pagament. Llavors, alguns usuaris, són una minoria, volen arribar fins al final, no? Utilitzar totes les eines que els hi donem al seu abast. Però per la majoria d'usuaris això doncs, no...
Això està molt bé. Mira, a mi aquest model m'agrada molt.
De fet, les xarxes que funcionen així són les que tenen més èxit.
No, i una cosa que has dit que em sembla molt interessant, no tenir pressa. Nosaltres sempre hem pensat que quan més tranquil es vagi, millor.
Sí.
Quan la Cristina va contactar amb mi, i tu, sembla que tu estaves fora de viatge, jo vaig estar llegint l'entrevista que vareu publicar i jo deia, no, el Pau està a Brasil, no sé què, està por ahí. Hi ha tot un procés a darrere, o esteu ara en una fase, entenc, d'internacionalitzar Geònic i heu fet una ronda d'un viatge llarg. Què esteu fent, cap a on aneu i què suposa internacionalitzar una experiència com la vostra?
Sí, Geònic s'inaugura aquí a Barcelona el 24 de juliol de l'any passat, del 2012, i ha estat durant 6 mesos funcionant només amb un registre obert als ciutadans espanyols. No? O sigui, havies de posar un codi postal i una ciutat espanyola de l'Estat. A partir del mes de febrer decidim obrir aquest mapa, aquest registre, a qualsevol ciutadà del món, a qualsevol codi postal i ciutat. I pensem que hem de triar una zona de països, perquè evidentment som un equip petit, i evidentment decidim triar Llatinoamèrica, que és on hem rebut també d'entrada ja més demanda de gent que esperava dir, bueno, a veure quan arribeu a Mèxic, a veure quan arribeu a Argentina, etc. Llavors, bueno, es feia com obligat a obrir fronteres en aquests països que ja estaven doncs, de manera una mica esperant el tema. No?
I has trobat... Perdona.
No, no, segueix.
No, no, ja has trobat bona receptivitat en allà?
Moltíssima. De fet, el país que més, Mèxic, també per evidentment per volum, ho tenia més fàcil. Hi ha hagut ens hem quedat una mica sorpresos inclús d'uns dies que vam estar allí amb tots els mitjans de manera doncs, molt forta i bueno, amb un interès molt gran. També el tema idiomàtic ha ajudat molt a crear ponts entre gent de Bilbao o de València, amb gent de DF, Mèxic o de Buenos Aires, perquè hi ha també aquesta lingüística dels hobbies i els interessos ja feia que hi hagués aquest matching, no?
Sí, sí, que
perquè entenc que aquest procés d'internacionalització és més de donar a conèixer que no a nivell tecnològic, no? Entenc que tecnològicament la plataforma és la mateixa, més enllà del dimensionament, funcioni només aquí que funcioni a tot el món, però com parles d'aquest procés és anar a donar a conèixer Geònic i a fer publicitat.
I obrir la part del mapa, diguéssim, perquè la gent pugui interactuar.
Bàsicament, jo crec aquest canvi, que és obrir els mapes, i ara estem a punt d'inaugurar una nova funció molt important a la pàgina, que és que no sols podràs geolocalitzar ubicant al mapa persones afins als teus hobbies, sinó que podràs també trobar llocs a través de postals en direm GPS, que és una informació que hi haurà en els punts del mapa en què els usuaris des del mòbil hagin disparat una foto i li hagin posat en el seu revers una informació com si fos una antiga postal d'aquestes a paper.
Que interessant.
I això doncs, tindrà sempre la informació visual i com a sorpresa amagada, oculta, un text escrit per la persona que ha trepitjat aquell lloc.
I això sí que estarà geolocalitzat, no? Cada postal estarà al lloc. On...
Estem a hores, a hores d'inaugurar-ho.
Sí, a mi m'agrada el projecte perquè és això, és slow, és tranquil, no estem en terrenys de competència amb les grans, amb Facebook, amb Twitter, això és un altre rotllo i està bé perquè suposo que també per vosaltres us permet fer una gestió molt més afinada de cap a on aneu i cap a on, com voleu créixer, no?
Sí, també els principis van ser molt tranquils perquè vam inaugurar a Barcelona amb una xerrada aquí a l'UPC amb 4 amics i es van apuntar en un dia 100 persones i bueno, doncs vam començar així, xano, i després es va començar a disparar el dia que La Vanguardia o El Periódico o El País va començar doncs, a publicar els articles.
Jo, a més, un puntet només, que el tema de la imatge, ara que tinc la web davant, la veritat és que la gent que s'està escoltant ara, si teniu ordinador davant, entreu a geonic.com, perquè jo una cosa que m'ha sorprès gratament també és el tema de la imatge de tota la xarxa, no? Trobo que està molt ben trobada també, sí. Que crec que
és molt maco, és veritat que
la majoria dels casos, la majoria de les xarxes socials i tot això són superfredes i
sí, tal, recorda
i
molt
el disseny hi és.
Els clubs aquests de viatgers que comentaves tu abans, els típics bars de clubs de viatgers, recorda molt.
Sí, ho dic perquè per mi sempre el disseny tot i no ser dissenyador i tal, per mi és important. O sigui, a part de que funcioni, que em sigui útil la xarxa o el que sigui, coi, que sigui maco també m'interessa, saps?
Aquesta és la idea, era reflexar la meva idea d'un club d'esquí, d'aquests de sí. La Molina, del centre excursionista, per
sí,
dir
sí,
alguna
cosa. Sí, sí. A mi no va funcionar la teva idea, a mi em va recordar molt Indiana Jones.
Home, perquè tens aquest punt de viatger i tal.
De fet, em va molar tant que vaig dir, hòstia, Indiana Jones, com mola. I per això vaig dir, va, em registro.
Sí, l'estètica d'Indiana Jones és molt d'aquests clubs de viatgers de fa 100 anys.
Sí, sí, una mica vintage, però està...
Perquè volíem que fos una cosa molt de fusta, de paper vell, una mica Juli Verne, etcètera, no?
Com és això, l'esqueomorfisme aquest que es carregaran ara amb l'iOS 7?
Sí, però l'esqueomorfisme és dissenyar una cosa digital...
Que sembli l'eina
original,
exacte, una eina física.
Molt bé.
Doncs a mi s'ha passat volant. Ara, sí, quan hem vist que estàvem al moment de despedir la tertúlia, no m'havia donat compte l'hora que era. Acabem aquí la tertúlia. Moltes gràcies per haver vingut. Esperem que hagi estat a gust i et convidem a quedar-te al que queda de programa, si et va bé. I ara passarem
a vosaltres.
A escoltar els Fresh Body Shop amb la cançó Burning Sky,
que,
si no m'equivoco.
Sí, que ve, com sempre, de Jamendo i és Creative Commons.
Shooting bullets in the sky.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Entrem
Tomàs, com que no hi és el Marc, he de fer una mica d'ell, que és que si no ho troba a faltar.
Jo també ho trobava a faltar, que no estiguis
al
Marc.
Jo sé que el Marc, quan no hi és, ell valora molt que jo interrompeixi a Taranta.
Tenim uns guions estructurats que normalment el Marc rebenta cada vegada que
sí,
pot.
Sí, jo des d'aquí vull demanar, si us plau, a Google que faci una conferència el proper dilluns.
També, perquè
és el que falta.
Només falten ells.
Ah, bueno, hi són tots.
Sí, es dona la coincidència, jo ho dic així, ara en desgranarem si hi ha o no hi ha coincidència, de que, de fet, sabíem tots que el juny Apple fa el Worldwide Developers Conference. A vegades mou la data, però serà dilluns dia 10. Eh? Per cert, ja us anuncio, després ho recordarem, que dimarts dia 11, que tornem a enregistrar el programa, el dedicarem específicament a parlar de totes les novetats que se n'esperen i grosses. Però a més també passa a l'E3.
Sí, l'E3 és la fira de videojocs més important del món, celebra a Los Angeles del dimarts al dijous, i això fa que, com a tot congrés que es presigui, sempre les conferències importants es fan el dia d'abans fora del recinte.
Comença el dia 11.
Per tant, com que comença el dia 11, totes les conferències importants es fan el dia 10.
Recordo el darrer programa que vàrem anunciar que Sony ja havia dit que presentarà públicament la PS4.
Home, a veure 10. Si la presenta d'una punyetera vegada, perquè no l'ha ensenyat res. Fot 6 mesos que van...
Se suposa que ensenyarà el trasto i que Xbox ensenyarà jocs, perquè quan va ensenyar el trasto va parlar de moltes opcions multimèdia, però jocs pocs. I se suposa que és una videoconsola.
Nintendo no presenta res?
Nintendo no fa presentació, ha dit que el dia següent, a l'11, farà una mena com de showroom ensenyant jocs i això, però que no. Que de moment...
Això és com el Mobile World Congress, que les coses que passen importants passen a les festes de les nits.
Clar.
Que només t'inviten si ets VIP.
O a les conferències del diumenge, en el cas del Mobile World Congress. Sempre tot passa abans. Perquè
així
ja entres al congrés amb tot fet per poder remenar.
Has apuntat tu que les grans productores de videojocs, Ubisoft, Konami i Electronic Arts, també faran anuncis a l'E3?
Sí, aquests tres fan conferències. Sí, bueno, anuncis
són
fan
gegants,
totes. Anuncis fan totes. Mm-hmm. Però aquestes tres, Ubisoft, Konami i Electronic Arts, també el fan el dia 10.
Molt bé.
O sigui que aquí tindrem aquestes tres, tindrem a Microsoft, amb l'Xbox i tot el que parli, tindrem a Sony, tindrem a Apple, per això deia que, sisplau, Google, posa també un al dia 10.
Són ganes de gastar calés, perquè clar, aquesta gent, Electronic Arts i companyia, també paguen estant dintre de l'E3.
Sí, tant.
S'han gastat un calés per ensenyar. I a més, tornaran a gastar calés un altre cop per muntar alguna cosa fora.
Sí, però d'això de les coses que et surt més barates, perquè estic segur que el dia següent, que de fet avui per això parlava amb el Tobàs, que crec que jo crec que Apple, no, quan va escollir el dia, no hi va caure.
No hi va caure.
Perquè hi ha tantes coses que li faran molta ombra. Perquè és que tot això és publicitat gratuïta, després amb multitud de mitjans.
La gràcia és que ha sigut haver-ho fet quan ja s'ha acabat l'E3.
O abans, doni igual, perquè tenia el teu dia.
I més enllà dels tecnològics, perquè fa uns anys la tecnologia no sortia en el Telenotícies, i ara surt.
La culpa de que surti tot això i d'aquestes històries és això, que els fem cas.
No,
els fem cas a les keynotes.
Perdona, que els culpables són nosaltres.
Nosaltres.
Fem podcast i ja està.
Quants anys fa que seguim la keynote de nosaltres?
7 anys ja.
Imagina't.
Canviant de tema, anem avançant perquè anem molt malament de temps. Avui, segons informa el website, el blog Alt140, uns investigadors de l'Institut de Tecnologia de Geòrgia han descobert com craquejar un iPhone, i de fet qualsevol dispositiu amb iOS, sense que calgui jailbreak, només amb un carregador USB adaptat.
Estupendo.
Heu llegit la notícia?
Sí, que encara no ho han ensenyat, no? Ho ensenyen al Black Hat. Que,
en el Black Hat USA, que es fa el juliol.
Que és, ens ho hem de creure.
Ens ho hem de creure. Bueno, en principi, com som de la universitat, som de l'Institut de Tecnologia.
No, i que el Black Hat és una cosa molt seriosa, o sigui que suposa que si ho van ensenyar allà és perquè algú ja li hauran ensenyat abans i això funciona, eh?
Això a finals de juliol, no?
Sí.
I el dia 10 de juny dius que Apple fa keynote. Ara Apple agafa, canvia l'iOS, canvia la versió d'iOS i ja està.
Ja arreglat.
No, ja veurem. Tindrem per aquí, aviat parlarem de Man in the Middle. Que us comenci és una que és això del Man in the Middle. El Man in the Middle és una tècnica de hacking, que ja en parlarem.
Els puristes et dirien de cracking més que de hacking.
Sí, és de cracking.
És més cracking.
És cracking, tens raó. Ens comenta en Cesc, en Cam en Cesc, de Twitter, que Chrome i les cerques per veu en català a iOS són una passada. I jo hi estic d'acord. Les estic provant en el meu iPhone, i tant amb el que és l'aplicació de Google com en Chrome, el buscador, funcionen bastant bé.
Jo és que no l'he provat perquè a mi no em surt parlar-li al telèfon, t'ho juro, o sigui, ni amb Siri ni amb...
Et fa vergonya que et miri
pel carrer. No, és que no hi caic. És que vaig més ràpid activant, o sigui, fent el que vulgui fer, que no activant la veu, llavors no hi caic mai. Sí, quan, per exemple, Siri, a les dues primeres setmanes per fer una mica l'idiota,
sí.
Però després si vull mirar el temps, obro l'app del temps, no li pregunto a Siri quin temps fa. No hi caic.
A mi em sembla més normal parlar-li al telèfon que un microones, per exemple. exemple, saps? Vull dir que ja és una màquina que té un micro i que ho saps.
També t'he de dir que jo no li parlo al microones. Tu pots fer el que
vale, vulguis. No, jo de tant en tant sí, perquè em cau bé.
A la meva nevera sí que li parlo.
Com? Pots desenvolupar aquest tema?
Un dia ho
esperarem. No, jo sols, ara jo haig de fer una confessió. Jo el que sí que li parlo i ho reconec és en el TomTom.
El TomTom,
quan em diu gira la dreta, jo li dono les gràcies. A mi que em parli, jo sóc un tio educat. Gràcies. I a més es diu Maria, saps? I jo, és la Maria. A casa
pensava
meva...
que l'insultaves. No,
no, no.
Per
allà, per allà no! Jo, a vegades, lo raro és que no m'insulti ella. Ves a la dreta. No, ja et sé.
Se't fa còmode parlar-ne perquè està en català. I les respostes... primer, fa la identificació de la teva veu i la transcripció, diguéssim, escrit, la fa molt bé. Però molt bé, és sorprenentment correcte. L'únic que li deia jo en Cesc és dic, sí, molt bona la recerca, però encara tenim el Google Maps que les instruccions en l'iPhone no surten en català.
No, al revés. Si el tens en català, no té instruccions de veu.
Pues això és un clar rotllo. Perquè,
jo una pregunta, quan fa que tira això en català de les instruccions en veu? O sigui, que li diguis tu en el...
Del Google Voice aquest d'en Cerques.
En català quan fa?
A mi no mireu que jo no li parlo.
Jo crec que quan va sortir...
Sí, jo dic, perquè jo ara fa un temps que faig servir el castellà, realment. Sí, però no sabia que el català també funcionava.
És que per això deia que no és un tema d'idioma. Jo al Siri li podria parlar en castellà igual de fàcil que en català. És que no em surt, no...
Hi ha més temes damunt de la taula, però la veritat és que anem molt malament de temps. Jo us vull deixar amb una entrevista, perquè fem curt, de temps, fem passat de temps, i és una breu entrevista que hem fet en Javier Beumala, que és el CEO, el responsable de l'empresa Marfil, una empresa tecnològica catalana amb un servei d'adaptació a la lectura per tauletes del contingut dels diaris digitals.
Marfil és amb dos es.
Amb dues es, sí. Ja veureu a les show notes l'enllaç. I, com sempre fem en aquests casos, a tothom que vingueu del món de la tecnologia que ens estigueu escoltant i estigueu pensant en canviar de feina o estigueu buscant feina, a Marfil busquen...
Busca feina en aquest país, no m'ho crec. Si n'hi ha en sobre.
Sí. Busquen desenvolupadors, tècnics...
No, gent, jo vull dir que gent que busqui feina no n'hi haurà.
Després en parlarem. Escoltem l'entrevista.
Amb Xavi Beumala, CEO de Marfil, una solució que està funcionant com a empresa des d'agost de 2011 i que utilitzen molts mitjans de comunicació, sobretot de premsa escrita, on es reinterpreta el seu contingut, especialment dedicat a dispositius tàctils, i després tu pots accedir tranquil·lament des del navegador i pots veure aquest contingut. Els mosseguis ens ho han destacat en el Google Plus, a la comunitat mossegui, i avui volíem entrevistar a la gent de Marfil perquè ens ho expliquessin. Tenim aquí en Xavi. Xavi, gràcies. Benvingut a Mossega la Poma.
Hola, moltes gràcies per convidar-me i estar aquí amb vosaltres.
A tu. Anem a descriure quina solució tècnica és la que oferiu a Marfil.
Sí, doncs a veure, nosaltres el que hem desenvolupat és una solució que funciona per iPads, iPhones, smartphones en general també. És una solució que el que agafa és rastregem la web de qualsevol publisher, de qualsevol editor, de qualsevol diari, adquirim la informació, la processem, l'optimitzem i a partir d'aquí donem una experiència completament optimitzada per dispositius tàctils. No només adaptant el tamany de pantalla, que és el que es sol fer en molts dels casos, sinó adaptant l'experiència d'usuari en com consumim. Ens anticipem a les càrregues i fem que la lectura sigui una lectura més calmada, més pausada i més una experiència de sofà, no? Que és en molts casos el lloc on es fa servir un iPad o una experiència més de metro, que és on es fa servir més el telèfon. Llavors, per fer això, hem desenvolupat tota una sèrie d'algoritmes seguint diverses tècniques d'intel·ligència artificial que ens permeten aconseguir el contingut d'una forma molt, molt fàcil. Mm-hmm. I d'altra banda, hem desenvolupat fins i tot un compilador per aconseguir el rendiment que nosaltres volíem fer, no? El que volíem és donar la sensació de que és una experiència quasi com d'una aplicació nativa, però sense necessitat d'instal·lar res que sigui completament transparent a l'usuari i que, no sé, que un usuari que rep un link a través de Twitter, quan clica en el link, no se li obre l'aplicació, ni que no s'hagi d'instal·lar res, sinó que directament pugui tenir aquella mateixa experiència però dintre de l'altre.
Perquè els nostres oients una mica més tècnics o els que no ho siguin entenguin una mica la mecànica, el que feu és interpretar el contingut, que és contínuament dinàmic, d'un diari. Vaig a citar alguns clients vostres, com Expansión, el diari Ara, el periòdico L'Esport o Cinco Días, per exemple. El que feu és... perquè hi ha un pacte, hi ha un contracte amb aquest client, òbviament, Reinterpreteu el contingut dinàmic, contínuament ho esteu fent, amb un delay mínim deixeu aquesta informació reinterpretada en els vostres servidors. Quan es connecta un client, un lector, amb un iPad, es detecta i aleshores ja no va, diguéssim, contra el diari ara clàssic, sinó se'n va a la versió que teniu vosaltres reinterpretada, amb el que li oferiu al lector una experiència molt millorada de la que seria la navegació clàssica. I per altra banda, tot, diguéssim que tots aquests accessos es conserven i aquesta informació al diari o al client no la perd, sinó que li retorneu en forma d'accés a estadística o el que sigui, no? Correcte?
Sí, absolutament. Sí, de tot això aconseguim fer-ho amb... Som capaços de rastrejar un diari sencer en menys d'un minut i propagar tot això. Tenim una caixa de 4 nivells, tenim CDNs, tenim caixes de memòria, tenim caixes amb proxy, amb reverse proxies, tenim caixes a molts nivells i som capaços d'escanejar tot expansion.com en menys d'un minut. No? Ho fem d'una forma incremental, però ens permet ser quasi temps real i estar a la par amb aquests clients. Llavors, comentes el tema de mètriques, fixa't que amb experiència d'usuari el que estem aconseguint és multiplicar fins i tot per 6 el número de pàgines vistes, comparant la versió clàssica amb la versió a marfil, no? És a dir, fixa't el que pot arribar a donar de si un dispositiu tàctil com els que estem tenint avui en dia a les mans.
Comentàvem fora de micro una mica com funciona, és a dir, com el client interactua amb vosaltres. Són projectes, pel que m'estaves descrivint, que són pràcticament de zero time, és a dir, vosaltres la preparació prèvia per ensenyar-li a un client com li quedaria la cosa ja pràcticament és com quedarà, punto, i és més una decisió estratègica que no una decisió tècnica. Quines modalitats de pagament tenen una publicació que s'acosti a vosaltres, com ho hauria de fer o com funciona? Encara que no diguis preus, com funciona?
Sí, no, nosaltres el que fem és que estem completament correlats a l'èxit del nostre client, no? És a dir, nosaltres quan ens emportem un percentatge de la publicitat, a la publicitat que es fa en les impressions que passen a Intramarfil, nosaltres ens quedem doncs, un percentatge d'aquestes impressions, el qual vol dir que si no hi ha impressions nosaltres no cobrem. Això ens fa molt competitius, ens alinea molt i ens correla molt amb els interessos del mitjà. Llavors, si hi ha algú dintre el marfil que no funciona o que podria funcionar millor, som els primers interessats en millorar-ho. No? I, de fet, això parla molt de la filosofia que tenim. Nosaltres actualitzem tots els nostres entorns cada dos cops per setmana amb tota la complexitat tècnica que això porta, no? Especialment donat el volum de tràfic que ja comencem a tenir. Però, bueno, és un valor molt afegit i molt important que li donem als nostres clients que sempre estan a l'última i per sobre però del llindar tecnològic que, bueno, que d'altra forma seria complicat per ells.
Comentaves molts milions de visites, no? Deies, al mes?
Sí, estem movent pues, uns 4 milions d'usuaris i més de 50 milions de pàgines vistes.
Déu-n'hi-do.
Això són una miqueta les dades del dia d'avui, sí.
Futur, cap a on camineu a futur? Quines idees teniu que es puguin explicar, òbviament? Quines...
Sí, no, i tant. A veure, nosaltres estem ara mateix amb una forta expansió comercial. La tecnologia, pues, a veure, sempre queda moltíssim per fer, però comercialment és molt explotable. Estem ja aterrant a diferents països, estem amb accions molt fortes ja gairebé tancades a Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia, Argentina, Estats Units. La nostra idea és tancar l'any amb prop de 100 diaris a tot el món. L'estratègia també és d'aquí uns dies sortir amb la versió per telèfon, per smartphone, que encara no està a producció, i això ens donarà molta visibilitat. I a partir d'aquí, doncs, bueno, començar a treballar moltíssim al mercat publicitari. Això és una miqueta el nostre roadmap. I bueno, fa uns dies vam anunciar també una ronda de finançació molt important que ens ajudarà a arribar aquí.
Xavi Beumala, t'agraeixo molt la presència de Mossega la Poma i molta, molta sort en aquest projecte.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, senyors, tornem a taula. I tornem a taula amb en Coque, que ha vingut uns dies aquí.
Cada cop que dius això, perdona, de tornar... Faig una mica de Marc.
Sí.
Cada cop que dius això de tornar a taula, no sé, m'imagino per aquí una cerveseta, unes braves.
Sí, o... unes bravetes, uns taquitos de jamón.
Els oients que ho sàpiguen, només tenim aigua, que és una llàstima, però...
Sí, el dia que tenim cervesa, bueno...
Podem fer mal a algú,
sí. Dir, una vegada vam tenir cava i tot, sí. Que ens el va fer a Night for Joan i dedicat a Mossega la Poma... Sembla que era l'episodi 100 o l'episodi 1 o...
No sé quin era, però no era el primer dia que vaig venir jo. Era el teu aniversari, pot ser?
Podria això alguna ser, vegada ha passat, sí.
A veure, Coque, Anem al grano.
Vamos al grano, sí, sí.
Ah, tu t'ha passat de tot, xaval. T'has anat a Uruguai, bueno, i t'has posat a viure allà.
Me voy a l'Uruguai, me voy, a l'Uruguai, guai, me voy, algo així. Bueno, tothom em fa la conya de la mateixa cançó que no conec, però...
Sí, hi ha una cançó, això.
Sí, hi ha una cançó com dels anys 70. A l'Uruguai, guai, jo me voy, voy, una cosa així, no ho sé.
És de les mames.
És de les mames, la meva mare me fa la conya. Doncs sí, sí, cap allà que me'n vaig anar. A veure, la idea quina és? Us explico una miqueta així, interioritats. La idea és, bàsicament, la meva situació de feina era horrible, vull dir, nosaltres treballàvem aquí a l'UPC i un bon dia es va acabar el caler i ens van dir, noi, doncs busca la vida.
Retallades tothom fora.
Sí, sí. I bueno...
Com deia aquell, és com les tetes de l'Afrodita.
Bueno, no sé de què...
Aquesta cançó això... tampoc la sé.
No, aquesta tampoc em sona.
Això és del Marc, que avui no hi ha.
Bueno, la qüestió, que bueno, vaig començar a intentar buscar-me la vida per aquí, alguna cosa em va sortir, gràcies a Déu, vull dir que hagués tingut alguna opció, però no em fotia massa il·lusió les coses que em sortien, i la cosa que em va sortir, millor dit. I bueno, vaig intentar dir, buscaré més la vida i tal. Al final què va passar? Bueno, la meva dona és de l'Uruguai, vull dir, és d'allà, vull dir que també tinc la facilitat de que ella té família allà, i amb ella li va sortir una opció de treballar allà. Jo no tenia res i al final vam dir, doncs mira, saps què? Anem a buscar-nos la vida per allà.
Quan vam fer l'entrevista amb en Lluís Quevedo, si se'n recordeu, és el nano que va fer amb l'Eudald Carbonell el sí. reportatge aquest en busca del primer europeu.
Sí.
Ell va aprofitar que a la seva dona, que és científica, li van donar una plaça a no sé quina universitat de Nova York, i tota la tramitació de visats, d'entrades, d'assegurances, ho parlàvem
sí,
abans,
sí, sí, sí.
Tot això, si tens feina o et reclamen de feina des del lloc de destí,
és molt més senzill.
Ho comentàvem amb un altre amic que se'n va cap a Austràlia, i si et criden, tens
en qualsevol
el 80% de la tramitació burocràtica feta.
Clar, en qualsevol cas, jo no necessito cap visat per anar cap a l'Uruguai. No, o sigui, l'Uruguai no és Estats Units. Estats Units, o vas amb visat o no entres. Allà diguéssim que és un país molt més petit, en total són 3 milions de persones, vull dir que imagineu-vos, és un país petitet.
És Barcelona i l'Hospitalet.
Bàsicament, sí. I de tamany és, no sé dir-te, però deu ser dues vegades Catalunya, saps? Vull dir que tampoc no és molt gran. I no et posen massa pegues, tampoc per anar cap allà, vull dir, no has de passar per visats i per històries. Jo també tinc en compte que el estar casat oficialment amb un uruguaià, doncs directament entres i llestos, saps? No et diuen res. La gent que vulgui anar cap allà sense res, no ho sé si tindrà problemes, jo no n'he tingut.
Comentaves que hi ha coses de la quotidianitat, coses quotidianes que aquí no hi pares mai.
Sí, sí,
atenció.
La gent pensa, bueno, jo com que he viatjat molt, me'n vaig de vacances amunt i avall, si me'n vaig a viure en un altre país, no em costaria gens. Els nassos.
Sí, perquè són coses molt...
Són tonteries, realment, vull dir, no són coses molt importants, però, per exemple, així, ara entre nosaltres, no? Vosaltres, si heu viscut tota la vida a Barcelona, no? I dius, hòstia, ara haig d'anar a comprar uns tornillos per penjar el calentador.
El cofac.
El cofac, o el...
Sí.
On vas allà?
Sí,
on vas allà? No coneixes res. T'has fotut, vull dir, és una tonteria, perquè al final trobes alguna cosa, mira, vas passejant i trobes una ferreteria. Però vas amb una ferreteria i tornes i et diu la sogra, no, home, no, que has anat a la més cara de tota Montevideo. Sí, la primera que he trobat. Coses d'aquest estil són aquestes xorrades, no saps on tens res, t'has perdut.
Sí, sí, i també, per exemple, cada país és un món, en el cas d'Uruguai, que suposo que passa en altres països a Llatinoamèrica, explicaves tot el tema dels vehicles i a mi m'ha sorprès molt.
Sí, no, realment...
O sigui, un 600 de 30 anys...
És molt car.
Que només que tiri, ja no dic que estigui bé,
que tiri, que tingui... És molt probable que tingui més rovell que xapa.
$4.000?
$3.000 o $4.000.
Sí, sí, brutal.
Sí, en allà... No sé si passa a altres països de Llatinoamèrica. En allà sí que, d'alguna manera, el govern protegeix el mercat de l'automobilisme. Llavors, no et deixa entrar amb cotxes de fora. O sigui, jo tinc un cotxe aquí, el meu cotxe, encara el tinc aquí. Per cert, està a la venda, si algú vol que ens posi contacte per mail. Tinc un Honda Civic.
cultura@musicalapoma.cat o a Google Plus, el nostre...
Exacte. Si algú vol...
Tenim un mercadillo.
Sí, si algú vol, ja el posaré, doncs. Li poso unes fotos.
Tira.
Doncs la qüestió, que jo m'hagués volgut emportar el cotxe cap allà. Però jo no soc uruguaià, el cotxe està al meu nom i no me'l deixen portar. No es pot.
Restric.
Pel meu cotxe aquí segurament me'n deuen donar 1.000 i poc euros. Per allà me'n donaven $17.000. Més del que em va costar quan era nou, que té un cotxe que té 13 anys. Imagina't, clar, és caríssim. Els cotxes no es devaluen gens. Perquè com que són molt cars de comprar, doncs el mercat de segona mà de cotxes funciona gairebé al mateix nivell que el mercat de primera mà.
Tenim poc temps, però hi ha un altre tema que no vull deixar de tocar, també pensant en la gent que pugui prendre la decisió de marxar. Diguéssim que amb mentalitat de mercat de treball català o de l'estat espanyol, ja no dic europeu, dic d'aquí, jo crec que no ens movem bé si hem de buscar feina fora.
No.
Tu deies que després d'haver mogut molt, la solució que has trobat, que coincideix amb la que parlàvem amb en Lluís, coincideix amb la que parlàvem en una entrevista que encara està pendent de publicar amb el Marc, que està a Los Angeles, deia que han vist que la millor solució era ja pensar en un escenari de ser autònom.
Sí.
No?
Bàsicament, la idea és no vagis a demanar feina, vés a oferir feina. O sigui, tu tens una sèrie de... Jo, en el meu cas, sempre m'he mogut en el tema de la comunicació, del màrqueting, etcètera, etcètera, i jo puc arribar a una empresa i oferir-li els meus serveis. Mira, jo sé fer això. I llavors, contractes, pot ser que apareguin contractes d'obra i servei, no? per una cosa concreta. Però anar allà a dir hola, bones, dona'm una nòmina, és gairebé impossible. Tenint en compte que a l'Uruguai ara mateix el nivell d'atur és molt baix, vull dir, hi ha aquells aturs residuals que no es mouen mai, però realment és bastant baix. Per què? Perquè durant els principis de l'any 2000, no, des del 2000 fins al 2005, la gran quantitat de la població va marxar de l'Uruguai a treballar fora, i els que han tornat ara venen amb calés com per muntar negoci i tal. Llavors no són gent que vingui amb una mà davant i l'altra darrere avui en dia, i a més estan amb una economia a l'alça. Vale? Que estiguin a l'alça no vol dir que estiguin millor que aquí, vull dir, realment nosaltres ens pensem que és el primer món, ens ho hem cregut durant molt de temps. Aquella gent es pensen que són el tercer món, tampoc no n'hi ha per tant, segurament tenen un concepte de ser mateixos més baix del que realment són, però no estan tan bé com aquí, no? Hi ha diferències.
Jo crec que aquí ja des de fa un o dos anys la gent comença
ja
a deixar
compte.
De pensar que
sí,
és el primer
sí,
món.
Sí, és això. Però, clar, quan els hi parles de la crisi d'aquí, per exemple, ells riuen. La crisi que van tindre allà va ser xunga, Va ser molt complicada, perquè el corralitó de l'Argentina amb ells els va esquitxar de ple, perquè la majoria dels bancs uruguaians tenien calés en els bancs argentins. Clar, quan va caure en domino, saps? Un darrere l'altre. I gent d'anar al banc un dia, de tindre, jo què sé, amb dòlars, que serien 50, 60 mil dòlars estalviats, arribar allà i dir, no tens un duro, no hi ha res.
És molt interessant. Jo, mira, vaig a dir dues coses que tu has dit abans. Una és que has parlat de la gran classe mitjana, que és una classe mitjana
sí.
que és més gran que potser la
que la que hi ha aquí, exacte, en percentatge.
I viu uns 2-3 punts per sota.
Bàsicament perquè arrel d'això d'estar escaldats per culpa de la crisi de llavors, fan servir molt menys crèdit del que estem fent servir o que estàvem fent servir fins ara fa poc aquí, a Europa. Vull dir, ja es van enganxar els dits amb el crèdit al principi dels anys 2000 i ara no els hi parles de crèdit al 99% d'ells.
I
no vols saber res.
Una altra cosa que també has dit per tota aquella gent que no vingui del món de la tecnologia i oients que ens escoltin d'altres emissores, si sou mecànics o teniu...
Ah, per exemple, clar, com que el tema del mercat de segona mà de cotxe, la gent l'aguanta tants anys, ser mecànic allà, com diuen cotxes... ells, sos Gardel.
Sos Gardel.
Sos Gardel, perquè allà vamos, tens negoci per la vida.
Molt bé, sos Gardel. Anem per les propostes museguis.
See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when he beats my drum. Trader made my powers amazing. There's a mystical drawing somewhere in my notebook. Something about love, something higher than.
Temps de propostes i avui, com és d'educació, el nostre convidat començarà amb la seva, que és en Pau, i a més amb una idea que m'ha semblat molt bona que la traguessis. Digues.
Sí, la trobo interessant. És una xarxa que es diu Airbnb, que ve a ser, resumidament, com un bed and breakfast a la xarxa. Tu tens un pis, tens una habitació lliure i la pots oferir a altres ciutadans, viatgers, cobrant uns diners perquè hi has nits i esmorzars a la teva casa, no? O demanar-ho a altres.
És una iniciativa que surt de la gent, En principi surt del mateix públic i deia l'Albert que ho estan intentant regular-la a UK, no? A Anglaterra. La següent ens arriba de via ElectroKit a Twitter. Diu, parla de l'altaveu silenciós que és els he vist, són uns altaveus superdivertits que pots fer mil formes amb ells. Són, tenen leds de colors davant i un super led macro a darrere. Us posarem l'enllaç, es diu L8S Smart Light. És petit, controlable des del mòbil i amb accés a internet i amb accés per Bluetooth i parla i et diu quan arriba un mail i tal, però no fa soroll, només ho fa tot en llum.
Ah, que xulo.
Això, per això es diu
altaveu. És un altaveu i no fa soroll.
Clar,
no, no,
ho fa amb llum.
És una,
oh, està ben pensat.
Com diria la meva cosina, que és de Pedralbes, és una cucada. O sigui, està molt bé. Digues.
Ostres, sí que estàs ben connectat, no?
Sí, jo perdona, sí.
Només, per
només per banda de cosina.
En Jordi Manuel, també via Twitter, ens informa que el festival elxupete.com ha seleccionat Monster Band com una de les millors apps per a nens del 2012.
De una Monster Band, que vam parlar aquí. Vam parlar aquí, exacte. Uh-huh. I elxupete.com no està inventat, existeix. És el que dèiem abans, que els community managers ens estan fent molt de mal. I és una mena de festival d'aplicacions mòbils per nens.
Uh-huh. I jo n'he posat una també al final, que és una pel·lícula que es diu... Bueno, allà és, en anglès és Wreck-It Ralph, que aquí li van dir Romper Ralph, no? Ara surt en DVD. Us la recomano molt, jo la vaig veure en l'avió venint cap aquí, i bestial, és d'un dolent d'un videojoc que vol deixar de ser el dolent del videojoc, no? I està molt ben
fet. És d'animació, la pel·lícula?
Animació, sí, sí. Els friquis dels videojocs dels 80, dels jocs antics, l'heu de veure perquè hi han molts guinyos i està molt bé.
La propera setmana a Mossega la Poma farem un especial parlant de la keynote d'Apple en el World Wise Developer Conference i de totes les altres novetats alienes a la companyia de la Poma Mossegada que segur presentarà.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent, com deia el Tomàs. Ja sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i que ens podeu seguir a Twitter @mossegalapoma i ens podeu buscar a Google Plus també, que el Tomàs, si vol, us acceptarà o no.
O no. Depèn de com us porteu. Pau, moltes gràcies per fer-nos companyia avui.
A vosaltres.
I ens retrobem tots la propera setmana. Adéu-siau.
Apreciau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.